Doncs i què té de dir avui? Doncs que avui és el Dia Mundial de Beneir els Animals. I per què? Doncs perquè és Sant Antoni Abat, un sant que a Lleida l'hem viscut, el vivim i espero que el visquem d'una manera molt especial. Avui és el patró, entre d'altres coses, de la pagesia, si vols, dels animals que en el passat ajudaven a la pagesia i que avui en dia doncs, estan reemplaçats per màquines, però avui és aquell dia en el que ens hem de recordar dels nostres, de les nostres pageses i dels nostres pagesos que fan gran tota la zona de Lleida. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem Herrera en COPE a Lleida. És 17 de gener del 2024, dimecres, dia de Sant Antoni. Parlarem avui, entre d'altres, amb el president de l'Associació dels Pagesos, per entendre'ns, del Marc Vives, també... és que ara es diuen Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos. Ja ens entenem, oi? També parlarem amb el director general de Fruits de Ponent, amb el Josep Perseguer, i amb ells, evidentment, parlarem del món agropecuari, del clima, de Sant Antoni i de la Fira de l'Oli d'aquest cap de setmana a les Borges Blanques. Però una de les coses que parlarem és, com et deia, doncs el tema del temps, la meteorologia, el clima, el canvi climàtic, que si plou, que si no plou, que com s'ha de fer sostenible tot plegat. Et dic que a hores d'ara estem a 11 graus a la ciutat de Lleida, que avui hem tingut una mínima més que acceptable, 8,2 graus. Ha estat plovent aquesta nit i aquest matí també, no quantitats desorbitades, perquè a Lleida portem uns 7 litres i mig aproximadament per metre quadrat. Però què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Doncs ens ho explica la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El cel està cobent amb precipitacions tendint a remetre i deixant intervals ennuvolats, excepte al Pirineu, on són més abundants i probablement seran persistents al vessant sud del sector occidental. A cotes altes del Pirineu són probables ràfegues molt fortes de vent de component sud de fins a 80 km per hora i les temperatures pugen i marcaran 18 graus a Lleida. Demà el cel estarà ennuvolat al Pirineu i amb intervals ennuvolats a la resta amb probables precipitacions al Pirineu, al vessant sud a primeres hores i al vessant nord la segona meitat del dia, amb la cota de neu al voltant de 1.600 o 1.800 metres. El vent serà fluix de l'oest, augmentant a moderat durant les hores centrals i disminuint de nou al final del dia. I esperem temperatures màximes en lleuger descens o sense canvis, que marcaran 17 graus a Lleida, 11 a la Seu d'Urgell i 8 a Vielha, i les mínimes en descens es produiran al final del dia i deixaran glaçades al Pirineu i 2 graus sota zero a la Seu d'Urgell. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. En dos minuts està amb nosaltres Josep Perseguer, director general de Fruits de Ponent, però abans t'explico l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Els Mossos d'Esquadra han trobat avui dimecres a la zona del rentador del polígon de Maials una dona de 68 anys morta. Segons la policia, es tractaria d'una veïna del municipi de la qui se'n va denunciar la desaparició dimarts, passades les 7 del vespre, quan no es va presentar a cuidar del seu pare. El cos no presenta senyals evidents d'haver patit una mort violenta, però els Mossos han obert una investigació per aclarir què ha passat. També tres persones han resultat ferides a Lleida a causa d'una fuita de gas en un habitatge del carrer Joan Baget. Els Mossos i els bombers de la Generalitat han rebut l'avís a 9:45 de la nit, que alertava d'una forta olor de gas a l'interior d'un pis. Al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions que, després de revisar l'espai, han determinat que la fuita de gas està provocada per la mala combustió d'una estufa de butà. També han dut a terme tasques de ventilació forçada. Les tres persones ferides vivien a l'habitatge i han estat traslladades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. A l'hospital ens desplacem també per explicar-vos que la grip en menors de 14 anys puja un 62%. Evidentment, després de les vacances de Nadal i la tornada a les aules, doncs ara es comença a notar, però sembla que l'epidèmia ha superat el pic. Això no vol dir que hem de baixar la guàrdia, però sembla que l'epidèmia ha superat el pic de contagis i a poc anirà a la baixa.
Cope Lleida.
Parlem amb Josep Presseguer, director general de Fruits de Ponent, perquè aquest cap de setmana hi ha la Fira de l'Oli a les Borges Blanques. És una fira, suposo, que també vosaltres mireu amb especial atenció, no? Que us suposa també un bon aparador per ensenyar tota la feina que esteu fent durant l'any.
Sí, efectivament. Nosaltres, la Fira de les Borges, des de que vam començar amb el negoci de l'oli, diguem-ne que ja ens la sentim com nostra, és a dir, és una fira que estimem i apreciem, on, a més de tenir un aparador, ens permet també parlar amb molta gent que es dedica al negoci de l'oli i ens permet aprendre molt de gent que històricament doncs, ha estat en aquest sector i per tant doncs, també ens permet aquest intercanvi d'opinions i aquest intercanvi de know-how entre els uns i els altres. A banda d'això, doncs, home, et posa en un aparador, almenys català, doncs, el producte que has anat fent durant tot aquest temps i que cada any és diferent, cada any doncs, els consumidors i consumidores hi poden trobar els matisos diferents, depèn de l'anyada. És a dir, és un producte molt agraït, l'oli. És a dir, que per tant, doncs, a nosaltres això doncs, també ens agrada molt també el fet de parlar d'altres coses. Un oli i unes oliveres que estan exactament sotmeses amb el tema, diguem, sí, sí, amb tot sí. El que dèiem abans, eh? Vull dir que les reflexions que fèiem abans també són absolutament compatibles amb els problemes que podem tenir en aquest sector.
Clar, totalment. L'oli, deies que cada vegada és més important, és que l'oli l'han col·locat al centre de les dietes saludables i de la dieta mediterrània, algo que nosaltres aquí ja sabíem, però que sembla que la resta del món estan començant a descobrir, i després no qualsevol oli val, ha d'estar ben fet, i d'això vosaltres en sabeu.
Bueno, t'agraeixo el comentari, però efectivament tens molta raó. És a dir, nosaltres teníem un moliner, Joan Fort, i ho dic a més públicament, que sempre deia, escolta, d'oli per tacar en sap fer tothom, d'oli per menjar és una altra cosa.
Clar.
I d'oli bo encara és una altra cosa, no? Si em permeteu, doncs, aquest petit record per ell. La veritat és aquesta, és a dir, no es pot fer oli de qualitat de qualsevol manera. I això, a més, comença no només al molí, sinó amb olives que no tenen la qualitat suficient, que no estan collides amb la gestió que ha de tenir, amb la fredor que han de portar, amb la cura que ho han de fer, després és impossible fer oli bo. És a dir, el molí pot fer moltes coses, però sempre i quan tingui una matèria primera de primera qualitat, per entendre'ns, no? Per tant, hi hem de cuidar primer les oliveres i les olives que surten. Aquestes oliveres i olives doncs, han de gestionar-se d'una manera determinada, cosa que intentem fer, i després, evidentment, el molí el que no ha de fer de cap de les maneres és espatllar aquesta matèria prima que li ha entrat de primera qualitat, en tot cas millorar-la i donar-li doncs, aquests aromes i aquest sabor, potenciar-los i que ens porta la pròpia oliva. És un producte de primer nivell, perquè a més, fixa't tu que compleix moltes coses l'oli, algunes vegades hi reflexionem, és a dir, és un producte gourmet, sense cap mena de dubte, però és un producte que per nosaltres és un producte, diguem-ne, que podríem dir quasi que és com un producte, diguem, molt conegut i molt utilitzat. No? I per tant doncs, compleix el fet de que ens pot fer quedar molt bé amb una taula de primeríssim nivell, però és que la taula de casa de cada dia també hi és present. Per tant, és un producte humil que de vegades doncs, també li agrada vestir-se, diguem-ne, de gourmet. Eh? I per tant, doncs, bueno, li pots treure i, diguem-ho així, tot el suc del món.
I tant que sí. Gràcies, Josep. Tornarem a parlar amb el Josep Presseguer la setmana vinent per parlar de tota l'activitat de Fruits de Ponent. Ara fem una pausa ràpida perquè ja està aquí preparat el Cosme.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Cope Lleida.
Vinga, que estem a la meitat de la setmana, això vol dir que ja tenim el Cosme García aquí als estudis i preparant aquesta entrevista a Cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, com anem?
Anem bé, anem bé.
Bueno, ja ha passat totes les festes, ja portem uns dies. Bueno, sí. Ja Sant Antoni Abat.
Sí, senyor.
Sant Antoni Abat, eh? Sant Antoni Abat, eh?
I aviat la Setmana dels Barbuts.
Guaita, passa Sant Antoni Abat. I... de Sant Antoni Abat ja ens anem directament cap a Carnestoltes. De Carnestoltes...
a Setmana Santa.
A Setmana Santa.
I ja
Setmana
estem a l'estiu.
I ja estem a la Festa Major.
No, sí, ja m'ho sé, això, Cosme. Que ja va prou ràpid, tot plegat.
Contra més gran nos fem, més de pressa passa.
Va, fem ara una pausa. Baixem el ritme perquè anem a conèixer una nova persona a través de l'entrevista Cosmopolita.
Jo porto amb una persona que no és fàcil de localitzar. És un dels influencers més importants que tenim a la nostra ciutat de Lleida. Advocat, periodista, va estar al cap de gabinet d'Àngel Ros, el nostre alcalde, va ser cap de gabinet d'en Sandro Rossell, i és una persona que ara està treballant en una cosa important, al Círculo de Economia i Màrqueting, ja té moltes coses que ha estat, però ara és el que defensa les marques. És una cosa que alguns no saben de què va, però bueno, d'això en parlarem un altre dia, perquè avui vull conèixer un més de prop amb una persona que alguns s'imaginen qui és, i es diu Gerard Guiu i Ribé. Gerard, benvingut.
Moltíssimes gràcies, Cosme. Escolta, perquè és ràdio, però si no em veuríeu com estic posant fins i tot vermell. Saps que em dedico a treballar com tots i sobretot a estimar moltíssim a Lleida i ser ambaixador de Lleida al maig.
Gerard, tu ets molt amic de l'actual rei Melcior de Lleida. Què significa per tu ser amic del rei i la diada del dia 5 de gener?
Pues mira, hi tinc relació perquè jo vaig ser un dels culpables de que plogués, perquè vaig demanar la pluja, no? Al final tot la gent ens pensem que s'han de demanar coses materials, i sempre diem la salut és important, però aquest any, amb la sequera que tenim, i sobretot a Catalunya, jo creia que era molt important el que tinguessin, doncs, aigua, no? I els reis, doncs, escolta, ja no solo amb el Sol, sinó el Gaspar i el Baltasar, crec que van aguantar el tipo com tota la gent, i sobretot els nens, plovent allà, i escolta, va ser brutal, i a més, a mi em va encantar l'originalitat de la gent, com agafaven i giraven els paraigües al moment de llançar els caramels, i com agafaven els caramels d'allà, vaig dir, escolta, hasta la creativitat funciona aquí la gent de Lleida, no? Però felicitar sobretot això, els lleidatans i lleidatanes, perquè van aguantar allà el xàfic d'aigua que tant necessitaven.
Gerard, tu ets un lleidatà de Socarral, però ja vens de família, de les famílies Guiu i Ribé, dos famílies ben conegudes a la nostra ciutat, però que tu has sabut espavilat pel teu compte, tan conegut des de molt activista, dins d'entitats socioculturals de la ciutat i sobretot del món econòmic i social.
Sí, Cosme, i fixa't, no? Des de, doncs, això, des de els olis Guiu, no? que és això que sempre, doncs, la meva família, diguéssim, per part paterna, doncs, han fet, per part de la meva mare, tot el que han fet la llenceria, tota la botiga de decoració del Fermín Ribé, i sobretot la Julieta Calpe, que era la germana del Manolo Calpe, fundador de l'Aplec del Cargol. Uh-huh. Vull dir que han sigut sempre, doncs, això, no? Unes famílies, com dius, molt arraigades al territori, sobretot a Lleida, que ens estimem moltíssim i sempre, doncs, intentant ser creatius i tot. Jo he sortit dintre els nostres germans, doncs, amb el perfil més viatger, doncs ja sabeu que vaig obrir l'oficina del Barça a Nova York, però sempre on he estat, i ara estic vivint a Madrid, però sempre on he estat, sempre insisteixo, no? Fent molt, mira, ahir estava amb la Joana Bonet i estàvem parlant, és a dir, no? Els lleidatans ens intentem on anem fent pinya. I això és una cosa que ha dit, no? La tenim natural, no sé per què, però des d'on anem, i a Nova York igual, tots els lleidatans sempre, escolta, intentant fer pinya i ajudar-nos entre nosaltres, i això és molt maco.
Gerard, tu ets una persona d'aquelles que, bueno, ets una influència, cal dir, tot ho sap, però que a més tens amistats molt importants, i gràcies a tu s'han aconseguit moltes coses. Tu, per exemple, a part d'en Sandro Rossell, que vas fer un tàndem perfecte, o amb l'Àngel Ros, aquí a la nostra ciutat de Lleida, has tingut relacions amb moltíssimes persones. Per exemple, aquí a Lleida te devem a tu, i avui ho parlàvem, que es fes Custó Dalmau una gran desfilada a la Seu Vella de Lleida, i això se deu a tu.
Doncs mira, la veritat és que m'ha fet molta il·lusió, llavors està el patronat de promoció econòmica, i ja ho saps, no? Sempre jo he intentat agafar i posar la meva agenda a disposició de la ciutat de Lleida. I el Custo, que al final, doncs, és una persona de Tremp, que va ser el primer dissenyador espanyol que va anar a desfilar fa més de 25 anys a Nova York, doncs, bueno, vam convèncer i seduir perquè vingués a fer una desfilada a la Seu Vella, podem posar en valor un patrimoni històric que estem lluitant tots perquè no pugui ser, doncs, patrimoni de la UNESCO. I escolta, encaixar-li totes les peces. Ara, això ja és molt difícil que encaixis de veritat. I la veritat és que jo crec que, bueno, el dia que vam sortir Lleida al New York Times, o que podies llegir a l'aula o a lectura, si amb tota la premsa nacional sortia així, pues, que Lleida no només tinguem que sortir per la peste porcina, per una pedregada, que puguem sortir per coses d'emprenedoria, del patrimoni que tenim i d'aixecar l'autoestima de Lleida, jo crec que era fonamental. I la veritat és que jo crec que va ser una de les... Però, Cosme, quan vaig estar al Cercle d'Economia amb el Javier Faus, el president, Cercle d'Economia, que és el think tank de la burguesia catalana, però el president del Cercle d'Economia no viatjava, no anaven a Lleida abans, o a Girona o a Tarragona, i va ser el primer president que va fer una visita al Parc Científic Tecnològic, que vam tindre reunió a la Càmera de Comerç. O sigui, des d'on he estat, Cosme, sempre intento portar tot des de fora cap a dins de Lleida.
Això sabem, i el teu carinyo que fiques, perquè si jo sempre dic el mateix, no? Ja que parlaves del Manolo i del Xavi Pérez i del Peralta i de tota la gent que vam impulsar l'Aplec del Cargol, jo estava des de la primera edició quan vam anar a Huesca a portar la penya a los 30, que havien siurant a Lleida, i va ploure, aquell any va ploure, i va dir, no, va passejar, a veure si s'aixó una mica, no es va aixuar mai. Sempre has projectat aquesta ciutat, però és que no es coneixen a vegades per res més que per l'Aplec del Cargol, que ha sigut el que s'ha promocionat, i tu saps, per tot arreu gràcies al Cargol Tour.
Correcte. Això va ser una molt bona acció, perquè a més és el que dius, no? És anar a donar a conèixer, compartir, no espantar la gent, perquè hi ha gent que pensa que només menges caragols, no? Al final el caragol és l'excusa, és el símbol, perquè, escolta, hi ha quatre generacions juntes, és una festa de tot un cap de setmana, que passen més de 250.000 persones, de germanor, no? I la veritat és que, bueno, jo crec que ha sigut un dels, diguéssim, dels èxits, de les accions de màrqueting més ben fetes.
Qui ho havia de dir, no? L'oli als preus que tenim ara. A casa vostra, si això haguéssim vist quan teníeu el vostre magatzem i que fèieu l'oli, això no s'ho creuria ningú, als preus que teniu ara que pagueu. Mai millor dit que és l'or líquid.
Totalment, Cosme. El que passa és que, fixa't, jo, l'empresa l'està liderant el meu germà, Nord Oliva, són majoristes, ells compren el millor oli d'oliva, no? de tota Espanya, porten a Borges Blanques i d'allà l'exporten per tot el món. I jo li vaig dir, ostres, Jordi, us deveu estar fent d'or. Va dir, no, precisament no, perquè ells, diguéssim, unes guanyes en el marge, no? Llavors, clar, a l'haver menys producció, que això cal alertar, per un tema del canvi climàtic, hi ha menys producció, i això passa amb l'oli i ens passarà amb molt producte de l'agricultura que s'està fent. I això ho acabarem pagant entre tots. Llavors, ells tenen menys marge, o sigui, estan bé, diguéssim, per dir-ho així, guanyen menys, fins i tot en pèrdues, no? I això és una cosa que preocupa, perquè venen uns reptes d'aquests temes que quan parlem del canvi climàtic, això són part de les conseqüències d'aquest canvi climàtic.
Has fet algunes vacances al càmping Prades?
Sí, home, a més, ja saps que això és dels meus cosins, i a més és molt maco, perquè el meu tiet, el tio Antonio, pues, que ja va morir, doncs va ser dels que va veure, no? Va dir, escolta, s'ha de fer un negoci, el Josep Ramon, el Javi i l'Antonio, doncs, ho han estat liderant i portant, han viscut allà, l'han fet créixer, han construït parets del càmping ells mateixos amb les seves pròpies mans, i ha estat un càmping familiar que bueno, doncs, l'han portat allí tota la vida i va ser visió del meu tiet, no? I és molt maco per aquestes coses així.
Com vas de cuinar? Saps cuinar?
Sé cuinar, però vull ser molt, molt sincer. Estic tot el dia de restaurants per feina, perquè jo sempre dic que aquí tenim una cultura, i a més ja ho sou també a Lleida, que es fan molts negocis dinant i sopant, no? Llavors, doncs, estic poc a casa i quan estic, si puc, doncs em faig una truiteta, però algo lo més senzill i lo més bàsic.
Quantes hores fas de gimnàs diàries?
Doncs mira, després del Covid he trencat bastant els hàbits, però jo sempre he intentat fer 4 cops a la setmana i sobretot fer mínim una hora de cardiovascular. Ara intento, pues, mirar, pues, per exemple, estic aquí a Plaça Espanya, a Totxa, són 35 minuts caminant, pues, sempre pues, intento caminar bastant, no? Però molt important fer el cardiovascular, que jo crec que és l'exercici més necessari, sobretot quan una de les principals causes de mortalitat són els atacs de cor. Per tant, tot el que sigui cuidar el cor, és important això, fer moure't i lluitar a vegades contra aquesta falta de bona rutina que el dia a dia se'ns menja i no tenim.
Has visitat molts països. Quin país te quedes?
Pues mira, bona pregunta. He estat fa poc a Singapur, vaig fer Indonèsia. Pues mira, a mi Cuba sempre m'ha agradat molt. El que passa, ja Cuba ha estat 25 vegades, el que passa és que em va trencar molt el cor la darrera vegada que vaig estar fa 2 anys, perquè jo sempre dic que a Cuba hi havia pobresa però no misèria. I la darrera vegada vaig veure misèria per una mala gestió política, com passa a Venezuela, com la política es pot carregar un país amb tanta riquesa, no? O bé d'Argentina. Llavors, jo et diré que em quedo molt amb pues això, Llatinoamèrica i el Carib, que és el que sempre m'ha creat molt l'atenció i m'agrada moltíssim, pel clima i per la gent.
De tot el que hi ha a Lleida, la Seu Vella sabem que és el nostre far, no? Però què és el millor per tu de Lleida?
A veure, estic totalment d'acord amb tu, eh? O sigui, per mi la Seu, i sobretot quan vens allò que vas apropant a Lleida, una mica de boire, veus tota la Seu Vella il·luminada, no? I dius, ostres, estic a casa, i el romanticisme...
La cançó del Jean Moreau, qui no s'emociona és un mal lleidatà al veure la Seu Vella.
Totalment. Doncs pues mira, jo tinc que dir que estic molt orgullós d'una de les coses que va lluitar més l'any del Ros a l'alcalde, i que jo no ho vaig viure en primera persona, jo vam estar lluitant, perquè es va tindre que negociar llavors amb la ministra Carme Chacón, que era la ministra de Defensa, amb el ministre llavors d'Indústria, el José Montilla, i va ser el parc científic i tecnològic. Com un terreny militar de secà s'ha pogut transformar a més de 1.500 enginyers treballant, amb empreses capdavanteres com pot ser Lleida Net, no, del Sapena, i que s'ha vist que vam crear un ecosistema que va ser capdavanter, i de les coses que jo em sento més orgullosos i que humilment pues, vam tenir part de contribució amb els seus orígens.
Dos coses per acabar. Una, precisament, t'han proposat alguna vegada ja en una llista electoral? No cal que em diguis el partit.
Sí, m'han proposat.
I finalment, aquesta és compromesa. Li vaig fer la setmana passada al Tornel Rufier. Quants són el número de gegants del grup escultòric que tenim a l'Ajuntament de Lleida? A veure si saps el número.
Ah. Ostres, aquí m'agafeu.
Amigo.
A veure, jo t'ho puc dir, per intuïció en això m'agafes, però no sé, diria... Ostres, el número de gegants, a veure, jo sé que n'hi ha 4 o 5 potents, no? No sé, cosme, aquí m'agafes.
Ah, amigo.
A veure, diguem-ho que m'interessa.
Bueno, a part del Marc Antoni, la Cleopatra, la Violant, el Berenguer i tot això, doncs són 12.
12, bueno, 12. Fet curt. Però els més grans són 5, així, no?
Són 4, els egipcis, i en aquest cas el Marc Antoni i la Cleopatra, que són els que han marcat sempre la pauta, els romans, que dèiem, no? Aquells que t'agradaven a tu. Deu de ser per l'altura i el pes, no? Deu de ser per l'altura i el pes. Ho fem a l'inrevés i ara sí que acabem. Gerard Guiu, i t'agraeixo moltíssim, saps que la meva estima per la teva persona i per la teva família, i jo voldria que ara em comprometessis una mica davant de l'audiència. Em coneixes, hem treballat junts, hem fet coses i projectes junts, molt senzillets, perquè ara qualsevol se fica al teu cantó, però bueno, nada, he tingut la sort que m'acompanyis i jo vull que me comprometis davant de l'audiència.
Mira, Cosme, comprometen no, però davant d'un professional que jo crec que tu tens passió pel periodisme, i a mi és algo que m'ha preocupat sempre molt, m'agradaria preguntar-te quin futur tu li veus al periodisme i als periodistes i com ho veus actualment, que et mullis una mica, sobretot dels teus col·legues periodistes així. Com ho veus, Cosme?
Malament rai, perquè avui tothom se creu periodista, amb la qual periodista és aquella persona que veritablement sap quins són les eines per fer periodisme i servir als demés, no servir-se amb ell mateix. No sé si t'hi respost.
Fantàstic. Molt bé. És difícil comprometre't a tu amb lo professional que ets, Cosme, sobretot per la passió que li poses, que això és el més important.
I això no t'ho he dit, i això sí que acabo. Què en farem del Barça?
Bueno, jo crec que tots són cicles. Jo vaig tenir la sort d'estar 7 anys, de viure els millors cicles amb totes les dificultats, perquè recordo, per exemple, que vam tindre tot com ha marxat a Guardiola, vam tindre el Tito Vilanova, tota la seva mort, després el Tata Martino, però tot i així van ser dels millors anys, és a dir, anàvem mínim a 2 copes per any. I clar, aleshores, doncs això, no?, que inclús el Girona pot estar per davant, i pot guanyar, que m'agradaria molt també, com a equip català, i també és bo que no sempre siguin el Barça o el Madrid que guanyen la Lliga. Però sí que és veritat que, escolta, intentarem aquí que el Barça torni amb un bon cicle perquè ho necessitem.
Gerard Guiu i Rebé, moltíssimes gràcies. Cuida't moltíssim. Sabem que estimes la ciutat de Lleida i els que te coneixem t'estimem moltíssim.
Cosme, moltíssimes gràcies. Gràcies a la COPE i vinga, endavant. I feu periodisme d'alçada com sabeu fer. Moltes gràcies.
Fins aquí la nostra entrevista, ja veus, Ricard, avui. Molt ha costat, bé. Té molta feina, l'aixequem de reunions, l'aixequem de reunions. Però bueno, ja voldria només veure uns quants països que avís ell, o sigui, però Déu-n'hi-do. Se ho ha guanyat, no, ningú li ha regalat res i clar és un currante.
Gràcies, Cosme.
Fins la propera.
Doncs apa, que parlem de llibres en re, a la llibrera, ja saps, amb l'Anabel Ramos.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos filetes de pechuga de pollo por 5,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Copelleira. L'espai dels llibres, els de cada dimecres, la llibrera, amb l'Anabel Ramos, que ens porta cap a la una de la tarda. Anabel, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bon dia.
Bon dia.
Molt bé.
L'Anabel Ramos, que ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, tan bon punt entreu, és entrar, girar cap a l'esquerra, agafar les escales que et porten a la primera planta i pregunta per ella, i allí la trobareu. Per què dic això? Doncs perquè si tu estàs llegint i ja no saps què llegir o no has llegit mai i vols començar però no saps per on començar, doncs l'Anabel Ramos és una persona que tu li pots dir això. Anabel, mira, que a la ràdio han dit que et pregunti a tu què he de llegir i ja està, l'Anabel et dirà, et farà dues o tres preguntes i et dirà, mira, comença per aquí, comença amb aquest llibre que t'agradarà.
Sí. A més, tenim moltes... Molts llibres recomanats per tot arreu.
Té l'índex de satisfacció altíssim. Jo t'ho dic, sempre ho dic, ella se'n riu, però...
Sempre encerto.
Però té molt bona mà, això, l'Anabel.
I si no l'encerto, l'endivino. No?
Això no. Bueno, a la Biblioteca Pública de Lleida la podeu trobar i ja sabeu que de tots els llibres que parlem a la llibrera també els trobareu a la Biblioteca Pública de Lleida per anar allà, agafar-lo, llegir-lo allí o endur-te a la casa.
Sí.
Aquesta acció es diu... Prestar.
I a més, vull afegir també que tenim el Bibliodigital, que és la plataforma de llibres digitals. Vull dir que si te fa mandra anar a la biblioteca, agafar un llibre en préstec, el pots llegir a través de Bibliodigital. Vull dir, no tens excusa.
Ja no hi ha excusa.
Per llegir.
Bueno, doncs aquesta acció que es diu prestar, o sigui, el llibre te'l presten un mes, després es pot prorrogar
dos vegades. Sí.
Però vaja, quan abans el tinguis llest, el lliberes i el tornes a portar perquè estigui disponible per una altra persona, doncs clar, això va passant cada dia durant l'any.
Sí.
I acabat l'any, podem fer rànquings.
Sí.
Podem fer rànquings. I vosaltres ja els teniu fets. Sabeu quins llibres s'han prestat més, no?
Sí, sabem quins llibres s'han prestat més l'any 2023.
I hi ha hagut sorpresa? Tu ja vas dir, mira,
la novel·la no hi ha sorpresa perquè, clar, nosaltres som les que després també rebem els llibres que ens retornen i llavors veiem quin és el moviment d'aquests llibres.
Aquest el vaig veient tan sovint que sí, que serà dels que més.
O perquè no els veus,
perquè
estan sempre prestats i reservats i tal. El que hi ha més sorpresa potser és a la part d'assaig, que és el que avui comentarem, la part de no ficció, que els lectors de no ficció, els lectors i les lectores de no ficció són persones que normalment ja van buscar directament el prestatge, no ens demanen tanta recomanació, perquè són persones que ja saben
el que
volen, sí. Volen un llibre en concret i a no ser que estigui prestat, que els haguessin de fer la reserva, normalment van directament a la prestatgeria. Clar, llavors no tenim aquesta percepció, no?, de quins són els llibres més prestats. I el primer que us vull recomanar, n'hi ha molts, de molts prestats, perquè a més, clar, són llibres que tenen 11-12 préstecs a l'any.
Però parlarem ara dels tres més prestats.
Dels tres més prestats i dels que jo d'aquests més prestats, que n'hi ha molts, els he seleccionat una mica, val? Perquè considero que continuaran sent més prestats durant molt temps. Sobretot aquest primer que us vull recomanar, que és d'un psiquiatre que es diu Víctor Frank, que es titula L'hombre en busca de sentido en castellà o L'home a la recerca del sentit en català. És un llibre que es va escriure fa moltíssims anys, però que continua recomanant-se molt i llegint-se molt. De què va l'home a la recerca del sentit? Doncs va de la pròpia experiència del Víctor Frank, que és un psiquiatre, com ja he dit, que va passar pels camps de concentració. I llavors ell, amb aquest llibre, el que fa és donar com a eines per superar les adversitats, i en aquest cas doncs, basada, a més, amb la seva pròpia experiència, i després ell, com a psiquiatre, doncs, també dona la seva visió més científica. No? El llibre es divideix en dues parts. La primera parla sobre l'experiència en un camp de concentració, que a més, se divideix en tres parts també. La primera part sobre l'internament al camp, la segona sobre la seva vida allà, i la tercera, el que va passar després de ser alliberat. I a la segona part del llibre, el Víctor Frank tracta tremés conceptes bàsics de la logoteràpia, que és la tècnica psiquiàtrica que ell va impulsar per superar els traumes. Ell diu que el que fa que la gent continuï viva és un propòsit, no? Aquest sentit, no? L'home a la recerca del sentit, aquest propòsit, aquesta cosa que fa que no acabis llançant la tovallola, no? I que al camp de concentració, si els que estaven allà sabien que no tenien futur, llavors estaven perduts. L'esperança era sempre el saber que hi hauria un futur, no? Que després d'això hi hauria alguna cosa que millorarà. I és, de fet, podríem dir que és el motor, no? Aquest de la vida de tothom.
Sí.
El saber que després d'una adversitat o després d'un patiment o després d'alguna cosa, un tràngol que estiguis passant a la teva vida, hi ha una esperança, no?
Déu-n'hi-do. Doncs mira, en base a una experiència real... Sí. Doncs pots extrapolar-la, perquè clar, igualar-la és complicada, però extrapolar-la cap a la teva vida i dir, mira, sí, del que llegeixo aquí, doncs m'aplico alguna cosa, no?
Clar, ell amb el seu llibre és portar l'extrem, no? L'extrem, sí, que et pot passar, doncs,
sí,
això.
Sí, sí, Déu-n'hi-do.
Doncs, bueno, està molt bé. És un llibre, t'he dit, que fa molts anys que es va publicar. L'edició que tenim nosaltres a la biblioteca... ostres, doncs no, ara no ho tinc, però el de l'any 2000...
Però no està a la venda, aquest llibre, potser.
Sí, està a la venda. Sí, sí, és un llibre que està a la venda, que es pot comprar, perquè a més han fet moltíssimes reedicions.
En català del 2005.
En català i en castellà, sí. I s'han fet moltíssimes reedicions. I tenim molts exemplars a la biblioteca i tots estan molt prestats. Vull dir que és un llibre que se recomana moltíssim com a filosofia o com a... Bueno, això, com superar aquestes coses, però d'un... amb un toc més com a científic,
sí,
més
sí,
tècnic.
Molt bé.
La segona proposta és un llibre que aquest sí que és nou, es va publicar l'octubre del 2022, se titula Eso no se dice, o en català Això no es diu, de l'Alejandro Palomas. Alejandro Palomas és un escriptor català que a més és traductor en diferents llengües i per exemple, va escriure moltes novel·les que tenen com a temàtica comuna els problemes d'incomunicació, les dificultats familiars, vull dir, molt temes familiars. En Això no es diu, esto no se dice, ell explica la seva pròpia vivència com a nen abusat quan era petit, no? L'abús en els infants.
Un altre tema, per desgràcia, sí, d'actualitat.
Sí, sí, un altre tema molt, molt d'actualitat i que, a més, que marca moltíssim, que és un trauma que és molt difícil de superar i que moltes vegades, per lo que explica ell i lo que explica moltes víctimes supervivents, no? d'aquest delicte, és que no se n'adonen del que va passar fins molts anys després, perquè el cos fa bloqueig. No?
És curiós perquè això, jo ho he llegit a cròniques de moltes persones i dius, però com pot ser possible? Doncs automàticament es queda bloquejat, o sigui, sí que saps el que vas passar, però
no ets conscient,
queda com aïllat, no s'oblida, però està allí aïllat, fins que es desbloqueja, perquè al final és aquesta paraula, a través d'una altra notícia que has llegit, de que adquireixes una maduresa suficient o del que sigui. Mm. Però hi ha un moment en el que fas un clec i desbloqueges altra vegada aquesta història i llavors surt tot.
Clar. Amb aquest llibre parla ell d'això no, i no només, clar, no només se centra en això, se centra en això, o sigui, diguéssim que és l'origen, però després la seva evolució com a persona dels records, no?, que té ell de la infantesa i de l'escriptura, que va ser com la seva taula de salvació per poder superar doncs, tot el que va viure.
Déu-n'hi-do. Doncs això, cas real,
sí.
O sigui,
sí, 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 cas real. Els dos, de fet, els dos primers són casos reals. I la tercera obra, que és una obra de filosofia, de les més prestades, que es diu Vita contemplativa, l'elogi de la inactivitat. Jo em penso que aquest llibre ja l'he recomanat aquí a l'espai a Llibrerat. Mm. És d'un escriptor que es diu Byung-Chul Han, que va néixer a Seül en 1959, és doctor de filosofia i graduat de literatura alemanya i teologia. I ell parla en aquest llibre de Vida contemplativa, l'elogi de la inactivitat, el que estem perdent la capacitat de no fer res. No? Sempre estem absorbits per fer coses, per activitat, per no parar, no? Sí. I llavors acabem explotats, acabem cremats i cremades, acabem desbordades, no? De tota aquesta filosofia de fer i de rendir i d'estar sempre fent coses. Llavors ell investiga, no? Els beneficis de l'ociositat, no? De
ociositat. Que bona aquesta paraula.
Incorporar espais en els que no hagis de fer res i de gaudir-los i que estiguin incorporats aquests moments al llarg del teu dia, no? Al llarg de la teva vida.
Mira, jo per aquest estat ja hi he passat.
L'estat de la ociositat.
Sí, hi he passat. O sigui, hi he arribat, per entendre'ns. Jo era una persona que dilluns mateix tenia planificat el cap de setmana.
Ja.
Dilluns, dimarts o dimecres, amb les activitats que hi ha a Lleida, que van sorgint, al CaixaForum, a la biblioteca, a l'auditori, escolta, anirem aquí, hi ha una obra de teatre, fan un taller, i ja ho tenia tot planificat. I els meus fills al final em van dir
però...
és que el cap de setmana no ens dura res.
Ja.
Clar, quan fas moltes coses, és veritat, et plantes a diumenge al vespre i no t'has adonat, però realment has estat fent moltes coses i les has gaudit, i les has gaudit,
sí,
no,
sí,
no dic que no,
sí,
però...
Sí.
No sé si és per l'edat o no sé per què, arriba un punt en el que dius, mira, aquest cap de setmana no vull fer res.
Ja.
Res.
Sí, sí.
Si em surt, sortiré un moment i camino pel carrer sense rumb.
Sí.
I prou, no vull fer res. Escolta algun podcast, escolta alguna música i tal, i et diré que l'experiència no és dolenta.
No, clar que no.
No és dolenta, El que passa és que una persona que està molt acostumada a fer moltes coses... Sí que hi ha moments en el que et sents culpable de dir, estic perdent el temps. Però aquesta idea de perdre el temps l'hem d'abandonar. No és exactament perdre el temps.
No, és invertir en d'altres coses.
Per això et dic, jo perquè ja hi he passat.
Bueno, clar, això em passa a mi, per exemple, a les vacances. Jo quan em vaig de vacances al meu poble, allà és, lo que surja, no? O sigui, no, el meu cos, el que vagi demanant i tal.
I aquest maco.
El que passa que, clar, no... penso que la qüestió és no esperar-te a tenir vacances per fer això sinó que tu aquests espais els guardis a l'agenda, fins i tot, o sigui, te programis la teva agenda de dir, mira, jo és que de 5 a 6 de la tarda
no
faré res.
Però no fer
res.
No s'ha de veure com un...
No,
mira
com
quina cara dura,
no,
tu,
no.
A perdre el temps. No perdre el temps.
Clar.
L'inverteixo d'una altra manera. I és molt bo això que diu l'Anabela. I jo he començat pels caps de setmana i reconec que alguna tarda o algun moment concret entre setmana dius, escolta, com si estigués en una reunió.
Sí, exacte, bloqueges l'agenda
ja
i ja està.
O sigui, no em molesteu. I va bé per sobreviure, perquè vivim en una societat amb molts inputs, amb molta activitat, amb moltes activitats que t'arriben, i a més amb molta immediatesa, tot plegat, i és una mica estressant, depèn de com siguis.
És com si volguéssim acumular moltes coses, acumular experiències, acumular vivències, acumular.
I publicar-les.
publicar-les.
Per exemple, jo no, i crec que tu tampoc, perquè no caiem amb aquests paranys, però hi ha molta gent, i gent jove, que necessita estar publicant perquè es vegi que té una vida molt activa, yeah. I han de publicar, publicar, publicar. Tot això és que és un estrès que ens automuntem nosaltres, que és absurd, però bueno, existeix. Molt bé, doncs, la vida contemplativa... El Això no es diu i L'home a la recerca del sentit. Són tres llibres d'assaig que trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida que han estat uns dels més prestats aquest passat 2023 i que vaja, vull dir que podeu buscar-los i tastar-los, sí. A veure què tal.
Sí, sí.
Anabel Ramos, que ens plantem a la una. Com
molt
sempre,
bé.
Un plaer. Gràcies, bona setmana.
Adéu, gràcies.
I nosaltres, que després escoltarem el Marc Vives, que ja saps que és el president de l'Associació dels Pagesos. Avui és Sant Antoni, sóc el Ricard Álvarez, i tornem al migdia.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pasan muchas cosas en este país que nos pueden hacer pensar que vivimos en un caos, especialmente político, que hay cosas que no tienen remedio, que dan ganas de pasar de todo y sálvese quien pueda. Ejemplos hay para dar y tomar, pero hoy es al contrario, con una de esas noticias que nos viene a recordar que también vivimos en un gran país. España encadena ya 32 años como líder mundial en trasplante de órganos. No hay ningún otro país en el mundo con la capacidad que tiene nuestro sistema. No hay mejores profesionales en el mundo para ponerse en sus manos y ni hay en el mundo una solidaridad tan grande como la que demuestra el número de donantes españoles. Y esto no es solo una buena noticia, es un gran privilegio, un inmenso privilegio que no siempre sabemos valorar. Hablo en general porque, desde luego, quien ha recibido una nueva oportunidad gracias a un trasplante sabe muy bien el valor que tiene. Julián Sánchez es del puerto de Santa María, en Cádiz. Tiene 51 años y hace 8 que recibió un nuevo corazón en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Es militar retirado y los médicos creen que cogió algún tipo de virus o de infección cuando estaba destinado en Somalia y acabó con el corazón dilatado con una miocarditis. Antes de la operación tuvo que ser conectado a un corazón artificial para poder sobrevivir.
Estuvo 5 días conectado a la máquina esa, que no se lo recomiendo a nadie, no es una cosa. Pero bueno, la verdad es que salió todo muy bien. Me llegó el corazón el día del cumpleaños de mi madre, ¿vale? Que fue una alegría aquello. Y bueno, de esto hace ya casi 8 años. El 8 de marzo voy a hacer ya los 9.
Julián lleva ahora una vida normal, practica deporte todos los días. Ahora tanto él como su círculo cercano son también donantes de órganos. Así es como crece la cadena de la solidaridad. Cada éxito es un nuevo eslabón con nombre y apellidos. Cada minuto de vida de las personas trasplantadas es un milagro de la medicina moderna. Pero lo grande es que todo este éxito va más allá de los quirófanos y el orgullo se extiende desde los cirujanos a los donantes, pasando por conductores de ambulancia, enfermeros, pilotos e incluso fuerzas de seguridad que participan también en cada dispositivo de trasplantes. Todos coordinados con la precisión de un reloj para que en muchos españoles siga sonando el tic-tac de la vida. Están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Solo unas horas después de que el Gobierno, Junts y Esquerra Republicana hayan presentado sus enmiendas parciales a la futura ley de amnistía al procés, tenemos un nuevo informe de los letrados del Congreso en el que alertan de que esta norma puede ser inconstitucional y exigir una reforma de nuestra Carta Magna. El texto apunta a que la norma puede afectar a la seguridad jurídica y contravenir el derecho europeo. A esta hora, Pilar, el Gobierno firma con los sindicatos el acuerdo por el que el salario mínimo subirá un 5% hasta los 1.134 euros brutos al mes. Sin pacto con los empresarios, eso sí, este incremento tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. Condenada la extenista Arancha Sánchez Vicario a 2 años de cárcel y su exmarido a 3 años y 3 meses por urdir una trama para evitar el pago de una deuda de más de 6 millones de euros. La deportista evitará la cárcel al haber llegado a un pacto con la Fiscalía. El Papa ha enviado un mensaje al foro de Davos en el que recuerda que en un mundo cada vez más amenazado por la violencia, la agresión y la fragmentación, es esencial que los estados y las empresas se unan para promover modelos de globalización con visión de futuro y éticamente sólidos. Y tras los últimos ataques en Erbil, la capital de Kurdistán iraquí, que ha provocado varios muertos y heridos, el Papa Francisco también ha hecho un llamamiento para que se evite cualquier paso que aumente la tensión en Oriente Medio a otros escenarios de guerra. Francisco ha recordado en la audiencia general que la guerra no siembra amor, sino odio, y que siempre es una derrota.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Emocionante duelo en el Dakar entre Carlos Sainz y Sebastián Loeb.
Etapa con muchos incidentes para el español y el francés en el duelo por el triunfo final. ¿Cómo ha terminado este duelo entre el español y el francés, Carlos Miquel?
Pues ha terminado salvando los muebles Carlos Sainz a 7 minutos y 11 segundos en la línea de meta de su gran rival por esta victoria en el Dakar, y lo ha hecho gracias al que también puede ser un héroe para la afición española, su compañero Matías Ekström, que le dio 3 ruedas, la que cambió, y 2 de repuesto, porque se había quedado sin repuestos. 3 pinchazos para Carlos Sainz le hizo perder mucho tiempo, y resulta que su otro compañero Peter Hansel tampoco tenía neumáticos de repuesto. 2 pinchazos para Loeb. Al final, en la general, sigue líder a falta de 2 etapas, y con mucha atención a la de mañana, que es una de las jornadas reina, sigue líder Carlos Sainz con 13 minutos y 22 segundos de ventaja en la general.
En la Copa mañana hay derbi madrileño, pero sin pasillo del Atlético al campeón de la Supercopa. Hablan Simeone y Ancelotti.
No, creo que no cambia absolutamente la opinión de la vez pasada. Sí, un gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo. Pero siempre está primero nuestra gente, y a nuestra gente la respetamos.
Lo que pienso es respetar las decisiones de cada club, de todos los clubes. Si lo hacen, me parece perfecto. Si no lo hacen, me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto. Cada uno hace lo que quiere. El Real Madrid puede que hace las cosas de distinta manera.
Mañana también el Barcelona juega en Salamanca. Laporta se ha reunido con la plantilla esta mañana. Atención al tenis en Australia. Ha ganado Paula Badosa, han perdido Munar y Masarova. Está jugando Djokovic contra el australiano Popirin. Van empate a un set y acaba de salvar Nole 4 bolas de set contra el australiano.
Hasta las 4 de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Cope Lleida. Seguim amb 11 graus, 11,2 graus a la ciutat de Lleida, a punt d'arribar a la 1 i 7 minuts. Humitat disparada, ha plogut aquesta nit, aquest matí, més del 98%. Dia ennuvolat, temperatura relativament suau. Han caigut uns 7 litres i mig per metre quadrat, almenys a la ciutat de Lleida. Què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El cel està covent amb precipitacions tendint a remetre i deixant intervals ennuvolats, excepte al Pirineu, on són més abundants i probablement seran persistents al vessant sud del sector occidental. A cotes altes del Pirineu són probables ràfegues molt fortes de vent de component sud de fins a 80 km per hora, i les temperatures pugen i marcaran 18 graus a Lleida. Demà el cel estarà ennuvolat al Pirineu i amb intervals ennuvolats a la resta, amb probables precipitacions al Pirineu, al vessant sud a primeres hores i al vessant nord la segona meitat del dia, amb la cota de neu al voltant de 1.600 o 1.800 metres. El vent serà fluix de l'oest, augmentant a moderat durant les hores centrals i disminuint de nou al final del dia. I esperem temperatures màximes en lleuger descens o sense canvis, que marcaran 17 graus a Lleida, 11 a la Seu d'Urgell i 8 a Vielha, i les mínimes en descens es produiran al final del dia i deixaran glaçades al Pirineu i 2 graus sota zero a la Seu d'Urgell. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. D'aquí uns minuts parlem amb el Marc Vives, és el president de l'Associació de Cultural i Recreativa dels Pagesos, el que abans podíem considerar com l'antiga cooperativa de pagesos. Amb ell parlarem. Home, avui és dia de Sant Antoni, hi ha hagut aquesta benedicció a les 11 del matí, però queden actes encara, per exemple el de dissabte, el de les carrosses. Abans, però, posem-nos al dia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Lleida es convertirà la setmana vinent en la capital de la joventut de la mà del Tour del Talent. És un esdeveniment que la Fundació Princesa de Girona celebra cada any en diverses ciutats de l'estat, en les quals ofereix activitats i esdeveniments enfocats a la joventut, a potenciar les seves qualitats i l'emprenedoria. Ho han assegurat els responsables d'aquesta entitat i de la paeria en la presentació del programa d'activitats del Tour del Talent, en què des de dilluns 21 fins al divendres 26 s'oferiran concerts, visites guiades, ponències, cursos d'emprenedoria, xerrades sobre models d'èxit i fins i tot partits de futbol de la Kings League, la competició creada per l'exfutbolista Gerard Piqué. Per tant, això passarà la setmana vinent i espero que la majoria de joves ho aprofitin al màxim, perquè concentrar tantes activitats en una ciutat, en un mateix lloc i sobretot en una setmana, doncs és magnífic per poder assistir al major nombre d'activitats possibles. Ara et parlo d'un estudi que porta per títol Cap a la descarbonització de Lleida a través de l'empoderament de les comunitats Horitzó 2030. Em fa gràcia que està de moda la paraula empoderadament. Al final, si ens empoderem tots, seguirem com estan, com hem estat fins ara. Però ara queda molt bé això de dir, escolta, anem a empoderar, que s'empoderi tothom. Està bé, de totes maneres, que pensem en el tema de la descarbonització, perquè la ciutat de Lleida necessita una inversió de 377 milions en 11 anys entre aportacions públiques i privades per implementar mesures per complir els objectius de transició energètica i reducció d'emissions per frenar el canvi climàtic, com per exemple s'ha de potenciar la rehabilitació energètica de 2.517 edificis, instal·lar plaques fotovoltaiques i 2.376 punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Home, si són 377 milions en 11 anys, tenint en compte que estem al 2024, estaríem parlant ja del 2035. L'estudi ens diu Horitzó 2030, ja faríem 5 anys tard. Ja per començar, el que et dic, improvisar. El tema de l'aigua ens ha agafat improvisant. Mira que fa dies que en podíem estar parlant. El tema de les energies, de no dependre d'importar energia d'altres països, també ens ha enganxat. I mira que a l'any 2000... podríem haver muntat ja una xarxa d'energia solar i eòlica a nivell de tot Catalunya perquè no haguéssim de dependre d'importar energies. Doncs bé, aquests estudis ja ens diuen que ens enganxaran, perquè ja parlen del 2030 i resulta que l'estudi ja parla de que, bueno, el 2035 acabaria aquesta inversió i el que és necessari. Per tant, 5 anys tard. I t'acabo explicant una història, que depenent del que faci la Generalitat ens podem enfadar o no. Resulta que el monument a la Generalitat de Cervera perilla a l'inclinar-se el tram de la muralla medieval que el sosté i actua com a contrafort. Filtracions d'aigua soscaven l'estabilitat de la barbacana de Pere III el Cerimoniós i la paeria projecta obres per estabilitzar-la que requeriran una inversió d'1,1 milions d'euros. Pausa dramàtica perquè reflexionem que estem pendents de que ens nomenin el turó de la Seu Vella Patrimoni Mundial de la Humanitat i un dels problemes greus que arrossega des de fa anys i anys i persones com el Jeroni Pujades, que ens ha deixat fa poques setmanes, van lluitar per mantenir una dignitat al turó de la Seu Vella i també perquè anessin arreglant coses. Una d'elles és les muralles, que no s'ha mogut ni un dit. Saps què hem fet? Arreglar les que van caient. O sigui, no només no arreglar les que sí que necessiten que s'arreglin, no, arreglar les que van caient. Això és el que hem fet. Però clar, ara, escolta, un monument aquí de l'Ajuntament, a Cervera, que evidentment no ha de caure, anem a volcar-nos-hi. Només falta que la Generalitat de Catalunya hi posi diners, també. Insisteixo, que ningú vol que caigui. Però, home, hi ha prioritats. Aquest turó de la Seu Vella, que sí que està ubicat a la ciutat de Lleida, però és patrimoni de tothom, i que si acaba sent nomenat patrimoni de la humanitat, doncs serà un benefici per tota la zona. Doncs d'aquest, de moment, res de res. Vinga, va, fem una pausa i parlem ja tot seguit amb el Marc Vives. Avui és Sant Antoni, recorda.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nou Parador Gualda. Menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nou Parador Gualda. Reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues. L'oferta és simple. Entendre-hi més, pagant molt menys. Rebaixes del periòdico. Subscriu-t'hi per 67. 20 euros a l'any. 70% de descompte. Només per rebaixes. Només a El Periòdico.
Cope Lleida. Avui és Sant Antoni i ja t'ho he dit avui a l'inici del programa i ja saps que és una celebració, jo crec que és molt nostra, Sant Antoni per tothom, evidentment, però crec que Sant Antoni a Lleida és una data molt marcada. Jo segurament la tinc més marcada, a més, perquè el meu padrí es deia Tonet, es deia Antonio, i això a casa se celebrava, era pagès, i per tant ho vivia. Recordo les activitats doncs, que es duien a terme a la seu de la cooperativa dels pagesos, la cooperativa agrícola pràctica d'abans, que ara té un altre nom, i totes les activitats que es feien. I recordo també, a ma edat escolar, com marxàvem de les aules per anar a veure la desfilada de les carrosses de Sant Antoni, que se celebrava el dia que tocava. Això ha anat canviant, és veritat que els temps van canviant i que certes coses les has d'adaptar, d'altres és discutible, però certes coses les has d'adaptar i el que és ja les carrosses, la desfilada, doncs això ja ha passat al dissabte, els tres toms, etcètera, no? Però avui és Sant Antoni i avui volem parlar amb el president de l'Associació Cultural i Recreativa dels Pagesos. Així és ja com els coneixes, com a Associació Cultural i Recreativa dels Pagesos. Ell és el Marc Vives. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, de fet, avui Sant Antoni ja fa un parell d'hores hem pogut gaudir de la missa en honor de Sant Antoni a l'Església de la Puríssima Sang, que és un dels actes aquests que també, afortunadament, no ha canviat amb el temps.
Sí, exacte. Bueno, aquest no es podia canviar. Sant Antoni és avui, s'ha de celebrar el dia que toqui. Tots Clar. Els actes litúrgics pues, s'han fet avui. Tot i que dissabte tornarem a oferir una missa i hi haurà benedicció de carrosses i cavalls, però bueno, el dia 17 és un dia sant, toca anar a la Congregació de la Sang, comprar el panet, posar la veleta a Sant Antoni i, bueno, lo que marca la tradició.
Vosaltres a Lleida, quan estàveu encara dins del nucli de Lleida, estàveu a la zona del Paer Casanoves, ja fa anys, però sí. Hi havia molt moviment allí,
Ui, ha canviat molt des de llavors, i llavors va ser un dels moments que més participació hi havia, bueno, era molta festa, també hi havia més pagesos, vull dir, ha canviat molt, llavors allà hi havia molt moviment.
Clar, a més, a part de tota la part de feina, hi havia la sala de ball dels pagesos, i era una sala de ball que tenia una vida envejable,
Sí, clar, avui hi ha molts llocs, no?, per anar de festa, però clar, en aquells temps, pues, era una de les sales, bueno, bones de la ciutat, per poder obrir cada diumenge.
Jo t'ho dic perquè vivia per la zona de petit i llavors encara estava allí i recordo que potser molts veïns van dir menys mal que marxen, no?, en un lloc més adient i això, però jo com a nan, que potser no ho veus d'un altre punt de vista, pensava caram, amb el maco que havia sempre moguda per aquí, no? Vosaltres llavors veu marxar a la zona, diguéssim, de les afores de Lleida, a les afores, sortir per la carretera de Gualda.
Sí, de Gualda, clar.
No res, esteu a mig quilòmetre de la ciutat.
Sí, allí està la seu de la cooperativa, que bueno, també uns anys va patir tota la crisi econòmica, i bueno, vam ho vam perdre tot i ara som els que depèn el que és l'associació que fem els actes aquests tradicionals que es fet des de llavors a la cooperativa, doncs Sant Antoni, participem a Setmana Santa en el nostre pas de la cooperativa dels pagesos i bueno, nosaltres sols fem l'únic ja, comercialment ja no podem fer res, però bueno, continuem la tradició.
Marc, de l'època que t'estic parlant jo ara, evidentment tot ha canviat, i a vegades allò parlar de sempre mirant al passat és un mal exemple, però què passa? Que ara hi ha menys pageses i pagesos que llavors?
Sí, hi ha menys.
O sigui, això sí que s'ha notat,
Això s'ha notat, sí. Abans, bueno, pues, a totes les partides hi havia molts pagesos que pues, a l'acabar la jornada pues, te preparaven, a les 6 ja era fosc, a l'hivern, pues, preparaven les carrosses. Avui, pues, clar, per desgràcia no hi ha tants pagesos. Hi ha molta gent que s'ha continuat vinculant a la festa i pues, que està treballant fora de l'agricultura i clar, pues, t'has trobat que pues, ja no pleguen per estar, ja no tenen potser tanta disponibilitat de temps de fer carrosses i llavors pues, tot això pues, ha anat variant. I mira, també un dels motius per canviar el dissabte va ser això, perquè clar, ja, no et dic, molta gent treballa fora ja de l'agricultura i llavors pues, per poder fer encara carrosses els que podien i sortir a desfilar, pues, doncs no hi ha millor fer-ho el dissabte.
El dissabte, com bé dius, a un quart d'11 hi haurà la sortida de les carrosses, carros i cavalleries des del que coneixem com a cooperativa. Sí. Feu la volta a Lleida, després els Tres Tombs.
Exacte. Bueno, ja a les 11 també hi ha la missa, el que et comentava,
sí.
I a les 12 allà a Blondel, davant de l'edifici de sindicats, allà està la benedicció de carrosses, carros, cavalleries, i llavors ja pujarem Avinguda Catalunya, Rambla d'Aragó, cap a la Creu, dels Tres Tombs.
I a fer els Tres Tombs.
Sí.
Que no es perdin les tradicions, Marc?
No, hi ha això hem d'intentar entre tots mantenir-ho, perquè al final forma part de la nostra història i no hauríem de deixar perdre.
No, és que per això ho deia al principi, és que a vegades sembla que ens avergonyem de les nostres tradicions. Escolta, Sant Antoni a Lleida és important i és una cosa que ni ens hem d'amagar i jo crec que ho hauríem de seguir fent gran encara.
I tant, s'hauria de potenciar molt més, això les administracions ens haurien d'ajudar molt més a tirar endavant. Pensa que a Barcelona s'està celebrant, Tres Tombs,
sí.
Sabadell, Badalona, home, i nosaltres, doncs nosaltres també hauríem de poder continuar fent, no? I
sí.
I hem de mirar de mantenir-ho.
Marc, escolta, quantes carrosses veurem aquest any?
Estàvem comptant que potser hi haurà unes 6 o 7. Penso que fins al divendres al migdia es poden apuntar. Hi ha molts que no s'apunten fins a última hora perquè no sàpiguen els lemes, els uns els altres. I es manté bastant a la incògnita. Però sabem que n'hi ha unes 6 o 7 segures, però no, fins al divendres no t'ho podria dir segur.
Molt bé. El que sí que fareu dissabte és... Bueno, hi ha un esmorzar popular a les 9 del matí, però també a l'hora de dinar hi ha un dinar de germanor que amb aquests dinars, ni que sigui d'un any, o sigui d'any en any, suposo que a les sobretaules es tornen a trobar famílies, es tornen a trobar antics veïns de l'Horta, segurament, que potser no es veuen durant l'any, i sorgeixen energies i idees, no?, per l'any següent.
Sí, clar, pensa que hi ha molts que l'última trobada que han fet és l'aplec de Butxènit o Grenyana, que són les últimes festes de les partides. En aquest dia és el primer acte així social de tota l'Horta, i pues, ja comença la temporada, no? L'hem anat trobant. Durant tot l'estiu hi ha les festes majors, les partides, però la gent, més o menys, som els mateixos i anem trobant-nos, no? I ara pues, ha passat tot el segle aquest, el cicle de l'hivern, i te trobes per Sant Antoni, venga, ja tornem a començar, no? És motiu de germanor i de trobar-nos.
Clar.
I després a ballar.
I després a ballar. Que no és, bueno, s'ha de fer baixar i que no es perdi, perquè hi ha molta gent que recorda la cooperativa dels pagesos per la sala de ball.
Exacte. Jo, per desgràcia, no he conegut massa, era molt petit. Vull dir, me'n recordo, tinc la imatge encara de llavors, però no sé si va ser molt, molt típica la sala de ball dels pagesos. Ojalà la poguéssim tenir ara.
Estem parlant amb el Marc Vives, és el president de l'Associació Cultural i Recreativa dels Pagesos. Avui és dia de Sant Antoni. Aquesta tarda, a 8:15, hi ha l'encesa de la Creu dels Tres Tombs,
Sí, ens trobarem allí a la Creu amb els companys de l'Associació de Vins de Jaume I, que vindran amb els grallers, i bueno, mira, farem la una forma simbòlica de, bueno, per mi la creu, encendre i unes espelmetes, pues, per marcar que avui Sant Antoni, pues, el significat que mos té també la creu, perquè al final és un dels llocs principals de la festa.
Clar.
Els tres tombs.
Tenia apuntat, Marc, preguntar-te pel tema de el canvi climàtic i tota aquesta història, però quasi em sap greu, perquè en unes altres èpoques parlaríem de si un any ha plogut una mica més o una mica menys, però és que en aquests darrers dos anys s'està posant la cosa seriosa.
Home, i preocupant, perquè estàs amb la incertesa, perquè, clar, si no plou, com regarem a l'estiu, no? I mira, nosaltres aquí a Lleida l'any passat encara vam poder regar, però va haver companys del Canal d'Urgell que va haver molta restricció. Clar, no ho sé, ara com anirà aquest any? Pues ho afrontem amb inseguretat i amb l'esperança que plogui i puguem salvar les coses, clar.
Doncs a Marc Vives, escolta, avui dia de Sant Antoni, estem parlant amb el president de l'Associació Cultural i Recreativa dels Pagesos. Gràcies per atendre'ns, enhorabona per la tasca que feu, que escolta, la tireu endavant, suposo cada vegada menys persones, però els que esteu treballant cada any i durant tot l'any perquè aquest dia llueixi, i per tant jo crec que la resta de la ciutadania, bueno, us podríem donar un cop de mà i com a mínim agrair tota la tasca i l'esforç que feu, eh?
Nosaltres, si la gent surt al carrer el dissabte, ja doncs estarem satisfets.
Ens ho poses molt fàcil, eh? Dissabte, ja sabeu, passaran les carrosses.
Emplenar la creu de gent, la benedicció, i amb això serem feliços, bueno, i que participin. Hi hagi força carrosses, també.
Clar que sí. Marc Vives, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona, una abraçada.
Moltes gràcies.
Gràcies, Marc. En 4 minuts ens plantem a 2:15. Parlarem de noves tecnologies, tot seguit amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero.
Bienvenido al Queen of the Estamos Jubilados y Tenemos Carrete para Rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con Vamos a Darlo Todo.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también.
No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia. Carglass repara.
Ocasión Plus.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web quieres buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Es lo que se escucha a bordo de una lancha mientras tiran al mar a decenas de inmigrantes en la costa de Cádiz. Detrás de esta tragedia, por encima de los desalmados que lanzaron a esas personas, hay mafias de trata. Redes que mueven mucho dinero y que negocian con la necesidad de los más pobres. Hoy quiero hablarte de la trata, de la esclavitud.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar, con cientos de metros para volverse locos.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 149 euros. Consulta condiciones en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Te han hecho una oferta.
te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Doncs apa, que comencem a parlar de noves tecnologies des de la meitat de la setmana, els dimecres. Camí cap a les dues de la tarda és l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través del nostre podcast. Com sempre, ben acompanyats als estudis, amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Bueno, pues nada, a ver qué menú nos ha preparado Jaume para hoy.
Doncs vinga, va, que aquesta setmana, a part de les novetats tecnològiques, comentarem que el número de clients que demanen serveis de delivery corporatiu cada dia són més, ja que creix un 38% en els dos darrers anys. Per això ho farem a l'apartat de l'entrevista. I en la tertúlia, què explicarem avui? Doncs què esperem avui a la tertúlia Freak? Doncs repassem el CES de Las Vegas amb aquestes tecnologies més disruptives que ens han presentat. Què més? Parlarem. Apple, digues, digues.
No,
ha habido cositas.
Las chorradas frikis.
Sí,
¿no?
Sí, però muchas, ¿eh? Incideixo, i en parlarem després, que les empreses no saben ja què presentar, perquè hi ha molts productes que estan a la seva maduresa i ja no saben.
Pràcticament no m'he mirat res, o sigui, estic esperant a veure què m'expliqueu.
Jo el David, perquè jo he desconnectat bastant, però bueno.
Doncs una miqueta... Després, una altra notícia que diu que Apple supera per primera vegada a Samsung amb la venda de smartphones.
Sí.
Ull.
Sí, és curiosa, aquesta notícia. Bueno,
i si passem a la següent, doncs Microsoft és l'empresa més ben valorada, superant a Apple.
Bueno, això és preu d'acció i valor d'empresa.
Sí, que sempre estem
són
aquí...
Són monstres, però fixa't...
Amb els rànquings, sempre estem amb els
rànquings. Qui són els monstres de la borsa? Les tecnològiques, des de fa uns anys,
Sí, sí.
Abans eren les petroleres, ara són les tecnològiques.
I vinga, no, un dia més parlarem d'OpenAI, que prohibeix l'ús del ChatGPT amb finalitats polítiques. Perquè els polítics no puguin fer coses que no tenen de fer.
Pues l'hauran con otra.
I, bueno, continuem amb més IA, no? Yeah. Comentem amb IA, perquè Meta facilita una aplicació de codi obert per passar de text a àudio.
Ah, de text a àudio, ara. No de audio text, ja, eh? O sigui, jo escric i ja parlo.
Locuciones.
Haurem de fer una secció d'intel·ligència artificial. Jaume, ho estic veient, eh?
Sí.
Ho estic veient.
Sí, sí. Bueno, una... No. Sí,
ja la fem cada setmana. Habrá que hacer la caràtula.
Claro. Habrá
que grabar la caràtula, però ja la fem cada setmana.
Estem fent un programa anual, ja. Estem fent, perquè vull dir, tot això d'aquí és un canvi constant i aquí que estem cada dimecres per explicar-ho. I com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia friki per començar un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui, que no serà d'IA, perquè abans no n'hi havia.
No. Bueno,
havia una altra IA. Havia una iaia, que no és el mateix. Com ara. Fins a quin any viatgem avui?
Tan. Fijaros que tal dia com hoy, de 1996, un 17 de enero, recordamos un momento significativo en la historia de la marca de la manzana mordida, cuando la compañía anunció una medida impactante, ya que en respuesta a las pérdidas sufridas durante el último trimestre del año de 1995, tomó una drástica decisión de recortes y anunció el despido de 1.300 empleados.
Caramba.
Esta medida, aunque dolorosa, fue parte de un proceso de reestructuración que buscaba enfrentarse a los desafíos financieros de ese momento, que no eran muy buenos. Recordemos que fijaros que hay hasta rumores que decían que la decisión hasta podría estar detrás de Steve Jobs, ¿no?, por volver a Apple cuando estaba jugando en aquella época ya con Pixar, y el anuncio de su vuelta Apple como CEO, que tan solo un año más tarde, en 1997, después de sus 12 años de KitKat, fuera a la empresa que él mismo fundó, ¿no? Un episodio en un capítulo de la historia de Apple, y una empresa que a lo largo de los años ha demostrado su capacidad para reinventarse y superar obstáculos, sea de la manera que sea.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1996 amb tot un referent històric com l'efemèride. I ara ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida, ara teniu per antena uns friquis, molt tequis. I ja sabeu que després de l'efemèride arriba...
l'entrevista.
Molt bé, Ricard. Vinga, va, som-hi, que segons l'empresa Uber, creix crece un 38% el servicio de delivery corporativo en los dos últimos años. Para comentar este estudio tenemos con nosotros a Adriana Guzmán, directora de Uber de empresas para el sur de Europa. ¿Qué tal? Muy buenos días, Adriana.
Hola, Jaume, buenos días. ¿Qué tal todos?
Muy bien, Adriana, y encantado de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, primero de todo, ¿pero este 38% es igual en todo tipo de empresas o hay diferencias entre sectores?
No, hay diferencias entre sectores. Entonces, este 38% es básicamente el promedio del comportamiento general en España. Pero tenemos sectores que se comportan con una velocidad o que han crecido con una velocidad superior, que por ejemplo es el sector financiero, de consultoría o el tecnológico.
¿Y qué pasan en estos sectores? ¿Que los empleados solicitan más el servicio delivery?
Sí, básicamente la tipología de estas empresas son empresas en donde había y existía una cantina antes de COVID, y claro, llega COVID y pues se encuentran sus empleados trabajando desde casa, el ritmo de trabajo no se reduce y ellos ahora tienen una carga adicional que es la compra, la comida. Entonces, las empresas empiezan a subsidiar que puedan pedir a sus casas, a las horas que están trabajando, pues servicios de comida. Entonces, estas tres, que siempre como que han tenido ese mismo comportamiento, son las que más han crecido. Y lo que ha hecho es como un efecto rebote en el resto de industrias que vienen con un crecimiento un poco menor, pero siempre al alza.
Uh-huh. Un 38% es un porcentaje importante. Hemos hablado de sectores, pero ¿hay diferencias en el tamaño de las empresas o de estas corporaciones?
Sí, sorprendentemente, es algo que para mí fue sorprendente, encontrar que las empresas que más piden delivery para sus empleados, o pues que simplemente lo subsidian, son empresas con menos de 1,000 empleados. Y luego, empresas con menos de 5,000. Y las que menos son las empresas de menos de 100,000 empleados. Uh-huh. Entonces, claro, vemos que empresas medianas, grandes, son las que más están pidiendo servicios de delivery corporativos.
¿Y a qué razón, por qué razón es?
Lo que yo creo que está pasando es que las consultoras forman una parte muy importante de eso también, porque el consultor tiene unos horarios de trabajo bastante particulares, entonces tienen horas donde, no sé, si tienen que entregar un proyecto, tienen que estar 10, 11, 12 de la noche trabajándolo. Entonces, estas empresas pues son las que altamente están demandando y arrastran esta tendencia. Y así en España tenemos a las más grandes consultoras con menos de 1,000 empleados. Y luego, claro, tenemos a las auditoras que ya tienen un poco más de empleados, pero no tienen ritmos de trabajo tan acelerados. Y lo mismo pasa en finanzas, bancas de inversión, que tienen un poco como que esa misma tipología de horarios.
¿Las empresas piden un presupuesto en concreto o entre qué horquilla estaríamos hablando?
Pues, de las empresas, vemos un poco de todo. Dentro de las empresas que más subsidian a sus empleados, hemos visto que subsidian 15 euros para el desayuno, 20 euros para la comida y 25 euros para la cena. Luego, otras simplemente lo acotan a las comidas. O luego, otras simplemente dicen, al día tienes 30 euros, pero únicamente puedes pedir si estás geolocalizado en la oficina, que gracias a Uber para Empresas nosotros podemos acotar esa ubicación, esa localización. Y mientras tú estés en la oficina de 8 de la mañana a 8 p.m., puedes hacer pedidos, pero no te puedes pasar de 30 euros. Entonces, varía un poco, pero sí, las que más lo entregan son 15 euros desayuno, 20 comida, 25 cena.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de establecimientos son los más demandados? ¿Restaurantes o tiendas de alimentación?
Pues sorprendentemente tenemos un 96% de restaurantes y tan solo un 4% que está en tiendas de supermercados, tipo para hacer la compra. Esto, claro, yo creo que va a tener una tendencia a cambiar, pero hoy es 100%, bueno, pero 94% restaurantes.
Sí, sí. Muy bien. Y después ya lo que sería, ¿no? ¿Qué tipos de comida son los más demandados?
Me encantaría preguntárselos a ustedes cuál les gustaría demandar, pero dentro de los
hombre,
datos... Hombre,
mira, justamente ahora antes de empezar, Ricard estaba con una... con una entrevista de tipos de alimentación, ¿no? Y estábamos hablando, pues, que aquí, bueno, nosotros en la parte de Cataluña, lo que es la dieta mediterránea es lo principal que demandamos. No sé si en el servicio de libre también va por ahí los tiros.
Pues mira, es exactamente eso. Lo más demandado, con un 16%, es la dieta mediterránea. Luego, un 15% de comida americana, que aquí incluimos hamburguesas, pizzas. Luego, un 11% en ensaladas, 10% japonés y un 7% de comida española. Entonces, pues mira, bastante acertado con lo que ustedes estaban diciendo.
Yo pensaba que también el servicio japonés estaría un poquito más elevado el porcentaje.
No.
Yo también, pero piensa que este servicio es corporativo. Claro. Y por lo general, servicio japonés es más para la cena. O sea, nosotros sí que tenemos un comportamiento fuera de Uber para empresas, sino ya el comportamiento del consumidor común y corriente, pues no común y corriente, pero el que no es corporativo, que demanda un poquillo más, pero en empresa japonés, que lo asocias un poco más a sushi y esto, sorprendentemente es más bajo.
Uh-huh. Y ya un poquito, ya para terminar, ¿qué ciudades o qué zonas de España son las más demandadas? Supongo que ahí estaría Barcelona y Madrid, ¿no?
Sí, pues número uno tenemos a Barcelona y Madrid. Claro, nosotros en este momento además, bueno, cubrimos todo el territorio español y tenemos 17.000 restaurantes asociados a nuestra plataforma que están prestando servicios de comida por todo el territorio, pero inevitablemente es Barcelona y Madrid las dos ciudades más con mayor demanda.
Y también entiendo que gracias a esta evolución tecnológica esto ha facilitado mucho que al usuario final poder pedir estos servicios, ¿no?
Claro, es que imagínate, antes lo que pasaba era tú o tenías la cantina en tu empresa o pues bajabas a comerte un menú, pero por más que quieras, siempre te estabas movilizando a 300 metros a la redonda. La tecnología que nosotros tenemos permite que pues ni restaurantes que están a un kilómetro, dos, tres, hasta 10 kilómetros, pueda servirte una comida. Y si tú un día tienes un antojo de te apetece poke, pues maravilloso, lo tienes al alcance de una aplicación, versus que antes te hubiese tocado coger un coche, ir hasta el restaurante, no sabes si tienes tiempo. Entonces esto es tener toda la oferta en tu mano.
Pues Adriana, además estamos al mediodía, o sea que es la hora de comer y hablar de comida, o sea que nos tenemos que ir a comer. Adriana Guzmán, directora de Uber para el sur de Europa, muchas gracias por comentar con nosotros todos estos cambios de la sociedad y que cómo cambia, ¿no? Y que cambiamos con la tecnología. Muchas gracias, Adriana.
A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y bueno, los invito a que pidan algo por Uber.
Lo vamos a probar, seguro que sí. Muchas gracias.
Vale, un abrazo fuerte a todos. Hasta luego.
Entonces venga, va, Ricard, que después de la entrevista, ara comence.
La tertúlia freak.
Ara sí, venga, va. Som-hi, va, perquè ara tertúlia i, no sé, la tertúlia tindríem de fer mentre menjam, no? Mentre demanem aquí un Uber.
Bueno, primero el comentario de la entrevista, ¿sabes qué pasa? Yo me estaba acordando del ticket restaurant, tantas cosas, ¿no?, que dices al final, bueno, opción como empresas y al final, bueno, pues una empresa con 17.000 restaurantes que no tiene ni un tenedor.
Vaya.
Y todo en nuestra aplicación. Vaya.
Estamos hablando de las empresas tecnológicas como Airbnb,
sí,
que tiene un montón de camas
y
ninguna en propiedad.
Sí, ¿sabes? sí.
¿Vale?
Sí,
y como
booking,
etc.
És
el que té aquest canvi de la societat que estem canviant amb la tecnologia setmana a setmana i estem aquí per explicar-ho.
Comida mediterrània, eh?
I volem explicar el que va passar la setmana passada.
La pizza sempre dicen americana, però no és comida mediterrània, no és italiana, és d'Itàlia.
I puede estar bien hecha, además.
Claro, sí, home, a més, demanem aquí una pizza de l'horta d'enquestes que porta pebrot o barzenya, al final no sé si és pizza o coca de recapte.
La vegetariana,
sí,
efectivament.
Sí, vale, perquè al final és ni pizza i aquí tota l'havien fet coca de recapte, sí, que és pràcticament el mateix. Només falta la base de tomata, però els restos... Vinga, va, som-hi. La setmana passada vam explicar que s'estava realitzant la principal fira de consum i més important, que és el CES de Las Vegas. Però quines són aquestes novetats que van explicar i quines són aquestes novetats més disruptives, més friquis, no? Perquè al final sembla que parlar de tecnologia és parlar de friquisme.
A veure, el Consumer Electronic Show. Venga, és, o sea, la feria gorda de todo, exacto, show, de show. Todo el consumo. Entonces, si nos vamos a lo más heavy de cada uno de los sectores, por ejemplo, las teles. Las teles es algo que tecnológicamente lo hemos visto...
Bueno, ya vamos a explicar que totes naien a Mia.
Sí, por supuesto, sí, pero, claro, pero nos vamos más allá. Venga, es decir, nos vamos más allá. Cogemos una televisión de $200,000.
Pensaba que decías 200.000 pulgadas ya.
200.000 euros. No, hasta 137 pulgadas. 100% transparente. Una pequeña barrita que le das a un botón y se despliega, ojo, en las pulgadas que tú quieras, 86 hasta 137 pulgadas, y que, bueno, pues que prácticamente todo va a través de una barra inalámbrica, absolutamente todo. Aquí ya no se puede conectar la antena. Aquello que decíamos
no,
en
no,
antena.
Aquí ya no.
No, olvídate, es una tontería. Todo va de forma inalámbrica y bueno, es un espectáculo de televisión. Es más, hay un efecto, perdonad, que lo ponen allí mostrándolo como si fuera una pecera, moviéndose los peces y demás. Y claro, como es transparente, con un efecto casi que le dan de vértices de 3D, es impresionante, ¿no? Bueno, pues si nos vamos a lo más friki de las pantallas.
Un incís amb això de les televisions, ara parlant el David Casero, de l'altre costat del món, amb aquestes pantalles ja, televisions sense presa d'antena, a Espanya just acabem de tenir un altre apagón de TDT, en el que quede prohibit des d'ja...
Dia 14 de febrer serà l'últim dia.
Les emissions de TDT per sota de 720 punts.
Sí, ja en los pueblos se han...
720.
Ya en los pueblos han enviado el IBAN, o sea, incluso de la montaña, diciendo que ja tienen la parte de emisión de televisiones en digital y tal.
Però vull dir que encara estem així. Sí, sí. Encara s'acceptaran bueno, les de 720.
Ja. Estamos en el CES, Consumer Electronic Show de Las Vegas.
Aquí estem parlant de 8K o de 32K ja.
Aquí
estamos
hablando de la bestialidad, ¿vale? Con opciones sí, pero... de 103, 165 pulgadas y con pantallas totalmente transparentes. También hemos visto pantallas transparentes en el primero que las sacaba, que era LG, y también hemos visto pantallas transparentes dentro de la parte.
Saps què
LG?
Passa? Que això de la pantalla transparent és molt bonic així en un show, però en una casa a casa nostra, el 99% de les persones tenim la tele contra la paret, amb el qual que sigui transparent o no és un problema. Si tens el menjador extremadament gran i tens la pantalla al mig del menjador, doncs té la seva gràcia, però si no, no cal.
Venga, va.
Acabaremos viendo.
¿Quién explica del mes van veure els
a mí, una cosa que me ha gustado, y ojo, me ha gustado, que es que además ha sido un éxito de ventas. Han vendido las 10.000 unidades que tenían fabricadas, ¿vale? Que es el R1 Rabbit, pero hemos visto muchas
vaya
cosas de estas.
Sí,
son pequeños ordenadores asistentes, o incluso en este caso una pequeña petaquita que es asistente, que nos ayuda a conectarnos a nuestro teléfono y hacer ciertas cosas que te requieren abrir una app. Es decir, es una pequeña inteligencia artificial de bolsillo asistente. Conectado a nuestro móvil y dándole a un botoncito, pues le podemos decir que nos haga un pedido a Uber Eats de X tal, 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 a este sitio para que nos llegue a las 14:30. Entonces, en vez de tener que abrir la aplicación de Uber Eats y tener que hacer todo esto, pues automáticamente le da todas las órdenes y va abriendo la aplicación para poder hacer el pedido a Uber Eats sin que tengamos que abrir la aplicación y sacarlo del bolsillo o guardar agendas o guardar contactos o hacer ciertas acciones, poner música, poner el podcast de este programa, hacer un montón de cosas, ¿vale? Con el R1 Rabbit, que han vendido las 10.000 unidades que tenían las 24 horas posteriores a su lanzamiento. La verdad que ha sido impresionante, ¿no? Y cómo no, después de estos asistentes que ya le están dando la mano a pequeños robots, que hemos visto muchos robots, que si el perrito, que si un robot asistente de verdad, bueno, pues estos equipos que tienen una inteligencia artificial que hace que nuestros aparatos hagan una cosa más allá que hoy día teníamos que hacer manualmente a través de aplicaciones, bueno, pues parece que le está empezando a dar una vuelta, un sentido a la robótica para nuestro hogar dentro de la parte de consumo.
Presentaron tres robotitos domésticos.
Sí, pero de Kia tenía el robot en forma de persona, per casa pululant.
La diferencia es que ahora estos robotitos llevan su capa de inteligencia artificial para interactuar con las cosas que tenemos conectadas en el hogar. Hasta la parrilla para hacer la carne, ¿vale? Y con IA, es decir, esta parrilla, ponemos la carne, conectamos...
En lloc de tindre un gos, tenim un robotet que estàs voltant per casa, i ara és que en fa coses. El gos encara ens dona feina. Això ens treu feina.
Bueno, home, però el gos el pots abraçar.
Dejamos por la mañana para que se atempere la carne... y dejamos un par de entrecots por la mañana conectados allí con nuestra parrilla.
Deunido.
¿Vale? Entonces, la inteligencia artificial de esta parrilla, ¿vale? Con nuestro robotito, le decimos al robotito, oye, la carne tiene que estar hecha para las 2:30 que llego.
Que llego.
Al robotito.
A punto, ¿eh? Tiene que estar en su punto
entonces,
ya, ¿eh?
Conecta, todo esto es realidad, ¿eh? Hoy día, conecta con la parrilla y la parrilla lo primero que hace es, cuando lo va a hacer, antes de hacerlo, unos minutos antes, toma la temperatura a la que está la carne, mide el grosor y el peso que tiene. Entonces pone los minutos suficientes como para calentar la parrilla, que se pueda hacer y esté al momento, al minuto y como tú quieras.
Qué bo. O sea, tú se lo mandas al perro, o sea, o al perro o al asistente, y este conecta con la parrilla. Y si se discuten... Y si la parrilla llega un momento que dice yo no recibo órdenes de ti sino del propietario de la vivienda.
Bueno, o si no, oye, la almohada antirronquidos, que ya lo inventaron esta, con la cama, pero la almohada antirronquidos, si no.
¿Sí?
Sí, bueno, es al final tiene como unas bolitas de masaje, de movimiento, en el cual, bueno, pues cuando detecta a través del sonido que empiezas a roncar, pues automáticamente hace un movimiento, detecta hacia dónde tienes la cabeza y hace un movimiento para girarte, se infla por un sitio o por otro.
Te gira el cap fins a 30 graus.
Exacto.
Que han detectat els estudis que a partir de 30 graus es lliberen les vies respiratòries i deixes de roncar.
O sea que, bueno, monitorea les senyales de que estàs roncando.
Bueno, no sé, vols dir que no despertaràs si notes que el cuixi et va girant el cap.
No tengo ni idea. Y luego, como friki, pues esto de los viejos rockeros que nunca mueren, ¿no? Pues una funda teclado que simula la BlackBerry de toda la vida para que metas el smartphone y puedas escribir con un tecladito, ¿no?
Bueno, hi ha hagut moltes coses i a més hi havia tot un apartat, igual que també hi és el Mobile World Congress, de startups, de petita empresa, de molt petita empresa, d'emprenedors, bàsicament, que presenten una idea innovadora, que la porten a terme amb un prototip i que la presenten allí en busca d'inversions, el qual crec que és molt bona idea que aquests certàmens deixin cabuda a aquesta gent.
Bé, además, ojo, solo como dato friki, hablamos de 3 robots domésticos que se han presentado, pero Lona, Bailey y Rosie. Es decir, 3 chiquetes.
Vinga, va, anirem parlant al llarg del temps i al llarg d'aquests anys perquè ho anirem explicant, esperem ser aquí per explicar-ho. Lo que sí, ara passem del CES, passem als rànquings, ¿vale? I comencem amb els rànquings perquè en aquest cas Apple supera després de 13 anys en la venda de smartphones a Samsung. ¿Vale? Sempre diem no, que Samsung era el número 1 en fabricants perquè té molts models i Apple bueno, només n'hi tenia un. Vale. I en aquest cas ja s'ha girat una miqueta la truita.
Bueno, Apple en té 4, en té 5 a la venda, perquè el de l'any anterior, el de fa 2 anys, també segueix a la venda, però sí que és veritat que sobte que amb un sol model, amb diferents pantalles i diferents acabats, a nivell mundial hagi pogut superar a Samsung, que era una màquina de... Són una màquina de fer telèfons i vendre'ls, eh?
Bueno, aquí es como está el mercado de la telefonía ahora mismo y que lo podemos ver en España con cifras mucho más gordas, ¿no? Pero el tema es que, a ver, siempre estas cifras y comparativas, ¿de qué estamos hablando hoy? Hoy estamos hablando de número de unidades vendidas. Ajá. Hasta ahora siempre el número de unidades vendidas, siempre Samsung era el número uno en unidades vendidas. Ajá. Aunque Apple siempre aparecía el número uno y aparece el número uno en ranking de facturación. facturación. Porque el importe del terminal es mucho más alto dentro de todos los que tiene Samsung. Aquí, ¿qué ocurre? Que durante estos tres últimos años, la entrada disruptiva en Europa de toda la familia Xiaomi, pues, ¿qué ocurre? Pues que ya ha entrado un actor muy importante que hace que haya canibalizado bastante todas las ventas de Samsung. Es decir, allí ha sido su rival.
De Xiaomi tenían Huawei.
Su rival directo.
Sí, pero es que ahora pero China, ¿eh?
Exacto, pero de la parte de Xiaomi con todas sus marcas ha canibalizado bastante.
S'ha atomitzat moltíssim.
Exacto, entonces es la primera vez que Apple supera a Samsung en número de ventas, ¿no? Es decir, el mercado aún así sigue cayendo en el número de venta de unidades de terminales nuevos. Ha caído algo más de un 3% en el 2023 frente al 2022, ¿vale? Y por supuesto que ha desaparecido un actor como Huawei, ¿vale? Por todas sus...
Sí, pero ha entrado Xiaomi, como tú has dit, molt bé has dit, vull dir, al final... Aquí el mercat entre y surt un altre xinès.
Exacto, y ha mantenido bastante el precio medio y el tal el tema del teléfono, el teléfono plegable que ha tenido, bueno,
això és el que hem de fer, que ens durin els telèfons, que canviem telèfon cada 5 anys, no cada any o cada 2 anys, que jo encara conec molta gent que escolta, tu tens un iPhone, escolta, jo el canvio cada any. Bueno, pues per què el canvies cada any? És que per què el canvies cada any?
Bueno.
És que és molt barat. Doncs, home, potser ens surt car.
Bueno, hay métodos y posibilidades para hacerlo, cap problema, es decir,
bueno, yo creo que se recicla muy poco, ¿eh?
Exacto,
de
bueno, pues
yo creo que recicle molt poc. A part de que reciclar no és la solució definitiva, perquè tota la despesa energètica que has gastat per crear el producte, després reciclar-lo et torna a suposar una despesa energètica.
Sí, i els metalls raros,
per no acabar recuperant-ho tot.
Creo que es el tercer programa seguido que lo digo, soy como las cookies, que hablábamos la semana pasada, pero de verdad se está dando poca importancia al gran trabajo que está haciendo Apple con los iPhone 15. Es una pena que cuesten tanto dinero, pero el tema de reciclaje que está haciendo con los iPhone y esperemos el proyecto de las baterías todas recicladas,
sí.
Porque eso también va a ser un punto muy importante. En
ahora parlem de diners.
De diners
i de borsa.
Sí, claro, perquè si continuem dintre els rànquings, aquí Microsoft també ha passat al capdavant, i en aquest cas al capdavant de Apple.
No, hoy manzana mordida todo el programa, ¿eh? Pim, pam, bueno, pim, pam, pim.
Som-hi.
Desde la efeméride echando gente, ahora que, bueno, dicen que Apple tiene más número de unidades, y ahora el tema de la inteligencia artificial. Es decir, el tema de la inteligencia artificial, ya hemos dicho que estamos frente a una revolución industrial, pues en la quinta revolución industrial que tengamos, y esto es lo que hace que los inversores metan mucha caña en el desarrollo y la investigación. ¿Qué ocurre? Pues que hasta ahora la empresa que más a la vista está poniendo todo el servicio de inteligencia artificial y con compra de empresas y con servicios dentro de Windows, pues es Microsoft, con lo cual, bueno, pues ahora mismo es la compañía más valiosa del mundo, superando a Apple, que siempre, bueno, pues con esa expectativa y teniendo software, hardware, televisión y de todo, era la número uno para todos los accionistas y para todos los inversores. Ahora la niña bonita es Microsoft. Con lo cual, bueno, pues es la compañía ahora mismo más valiosa del mundo.
No deixem parlar de IA, perquè Open AI, doncs, aquesta setmana prohibeix l'ús del chat GPT per finalitats polítiques. Ho veu això?
Més que prohibir-ho, suposo que estarà limitat, perquè prohibir-ho a la gent, després la gent acaba fent el que li dona la gana. Mira, jo... saps què passa? Que lliberes una intel·ligència artificial amb la que pots parlar de tot i li pots preguntar de tot i després comencem a... No, mira, però d'aquest tema no, d'aquest tampoc. Els polítics tampoc, perquè en trauran avantatge. Jo crec que justament la intel·ligència artificial a nivell polític iguala més a tots, no, o sigui, és a dir, els que potser no tenen tants diners disponibles poden accedir a la intel·ligència artificial o gratuïtament o amb un preu ridículament baix, amb el qual jo crec que potser els igualava més a tots.
Bueno, como es un programa de nuevas tecnologías, ¿vale? Venga, vamos a dar un consejito a todo el mundo. ¿Quiere alguien y tiene tiempo de revisar si lo que está recibiendo está hecho o no por la inteligencia artificial? Bueno, pues en cuanto a la parte de texto, yo lo tengo clarísimo. Copy leaks. Copy en inglés. Leaks.
Copy leaks.
Sí, Copyleaks escrito, ¿vale? Pues esta, en esta web, simplemente haciendo un clic y poniendo el texto, te dirá si está hecho con inteligencia artificial o no. ¿Cómo detectar un chat GPT en un texto? Es así de fácil y de sencillo. Con lo cual, bueno, pues a partir de ahora, si tenemos un poquito de tiempo, si queremos comprobar si quién nos está hablando y cuál es el propósito, bueno, pues aquí lo podemos chequear cualquiera. Es totalmente gratuito. Solo tienes que poner la página web de CopyLeaks, clic, cuatro opciones de la pantalla, seleccionar el texto, dice detectar contenido de IA, se abre un campo donde, bueno, pues bueno, pegas el texto y
pesimista, David, con esto. Si la gente nos quedamos solo con los titulares, fe que esfuerzo extra de copiar y enganchar, pero la INE, això ho dius tu, però la gent verifica molt poc. T'ho envien per WhatsApp i com que m'ho està reenviant el David Casero, per exemple, o tu, Jaume, doncs ho llegeixo i m'ho crec. I així funciona.
Sí.
I així s'ha popularitzat la difusió de les fake news i tot plegat. Estan ben fetes, a la que s'ho creu unes quantes persones, ho difon als seus contactes i ja està, entren. Bueno, va, que ens plantem a les dues de la tarda. Deixem aquesta altra notícia d'intel·ligència artificial també pel proper dia, no sigui cas que no n'hi hagi de notícia.
Sí, potser sí, no n'hi haurà, però bueno.
A lo mejor tendremos que hacer...
Dimecres que ve la comentem.
A lo mejor tendremos que hacer primero un previo de qué son los métodos autorregresivos. Pues y venga. Los no autorregresivos y los autogenerativos.
Explicarem una miqueta tot aquest
tema
de conversions.
Que tinguis bona setmana, David.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Jo sóc el Ricard Álvarez, ara sí que estem a les dues. Demà hi tornem a les 12:20 puntuals, com sempre, ara amb la Pilar García Muñiz. Segueix tota la informació.